Avui des del Mirall tindrem una taula en què parlarem del gran antropòleg Lluís Duch, protagonista del número extraordinari i monogràfic, volum 263 de la revista Qüestions de Vida Cristiana, una publicació que es presentava dijous de la setmana passada en un acte institucional d'homenatge al gran antropòleg i monjo de Montserrat, Lluís Duch, al Palau de la Generalitat. També comentarem i presentarem una activitat que la Delegació de Pastoral de Joventut de Barcelona ha organitzat per al dia 28, per a la setmana vinent, no l'altra, però amb molta projecció. Es tracta d'una trobada, d'un congrés de joves, de nois i noies, amb el nom de Tabor Conference, i que es preveu que reuneixi molts joves d'aquí, de casa nostra. I d'altra banda, presentarem un llibre que es titula Coses que cal dir pensant en pares i educadors, editat per Edicions Carena, i l'autor del qual és Florenci Bové. Amb ell també parlarem, no només d'aquest llibre, sinó també d'una activitat que es realitza a través d'una entitat que es diu Ecumene. La coneixerem per dintre avui. Això és el que us proposem a la nostra taula, i també el tema setmanal de música d'inspiració cristiana i el resum d'algunes notícies d'aquests dies. Salutacions avui de l'Héctor García a les vies de so, de la Montse Roset a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. Us acompanyem, com sempre, des de COPE, Catalunya i Andorra, des del 783 de l'Ona Mitja. Obrim la nostra taula, saludem Florenci Bové, que és fill de Folgueroles, mestre, teòleg, professor de filosofia, educador en valors cristians, entre altres entitats i institucions, ha tingut relació amb la pastoral de la Salle i actualment coordina una entitat que es diu Ecumene. Senyor Florenci Bové, bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé, gràcies a Déu, Ignasi. Un plaer i un privilegi poder estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també de tenir-lo. Saludem d'altra banda Berta Puig, que és la responsable de comunicació de la Delegació de Pastoral de Joventut de Barcelona. Benvinguda, bona tarda.
Bona tarda, gràcies.
I també saludem Antoni Bosch, professor de filosofia de l'Institut Superior de Ciències Religioses de Barcelona i de la Facultat de Filosofia. Bona tarda, doctor Antoni Bosch.
Gràcies.
Com estem?
Molt bé.
Bé, podem recordar qui era Lluís Duch. Hem de reivindicar la seva figura, segurament durant molts anys, eh? Sí. No només aquests mesos després de la seva pèrdua.
Sí, malgrat que Lluís Duch diuen que és un gran intel·lectual, i ho és. De fet, fonamentalment, ell és monjo. Monjo Montserrat. Això val la pena recordar-ho sempre, perquè ell ho afirma, i jo, que he estat amic seu, ho puc percebre fins i tot amb la meva sensibilitat de quan ens trobàvem. Ell, de fet, diguem, tot portava la vida de la gent normal i corrent, no? I va estudiar químiques, penso que al cap de 3 anys ho va deixar, llavors va anar a fer el servei militar, i allà, perquè portava una vida que ell reconeix que era una mica, diguem-ne, dissoluta, per dir-ho així, no? I allà va fer un capgirament total, que ell anomena conversió en alguns textos, i en altres, diguem-ne, anomena allò que aquella frase cèlebre, no, de incipit vita nova, comença una vida nova. I allà es capgira i decideix entrar a Montserrat. És veritat que hi havia fet alguna excursió, perquè era bon caminador, I anava a veure algun monjo, el pare Basili, per exemple, etc. I amb això van acabar de veure clar, i ell ho va veure clar del tot, diguem-ne, optar per ser monjo, optar allò conscientment, no? I això és el que l'ha marcat tota la vida, I sense estar a Montserrat, el que és el Lluís Duch, que després van estudiar a Alemanya i tot això, difícilment hagués sigut. Això d'excursions, que això potser la gent no ho sap, El Lluís Duch els dijous a Montserrat normalment fan sortides personals o tal, per descampar la boia una mica, Si no, estan tot el dia al convent, no pot ser. Ell anava des de Montserrat, caminant per la muntanya a peu, fins a Igualada.
Déu-n'hi-do. Tots els dijous ho feia, això? Molt
dijous, sí. Jo vaig pensar, li vaig dir, dic, Déu-n'hi-do, ja aguantes? Diu, sí, vaig fent, i clar, llavors, què vol dir? Que caminava i pensava, no?
És clar.
I per tant, diguem, de moltes coses estan pensades amb els peus.
Sí, en el bon sentit, en sí, aquest cas, no? Doncs de Lluís Duch parlem avui, volem reivindicar-lo, recordem que ens deixava el novembre passat, sí, i que és protagonista d'un número especial de la revista Qüestions de Vida Cristiana, on ha participat i ha, i ha actuat en la coordinació el mateix Antoni Bosch, que ens acompanya avui. Com és aquest número? És un número ampli, en profunditat?
No, és un número de qüestions, una mica ampli, en el qual, a part que hi ha una presentació de l'abat, del Quintorra, del president de la Generalitat, i després hi ha una introducció del Miquel Calzina, que és el director de qüestions actualment des del gener, i aleshores hi ha dos articles, un de meu sobre Lluís Duch Monjo els primers anys de Montserrat, perquè és a Qüestions de Vida Cristiana que Lluís Duch, diguem-ne, comença a escriure, és el primer lloc, eh? I el títol de l'article, Montserrat, Qüestions de Vida Cristiana, bressol narratiu de Lluís Duch. Eh? I allà busco, estudio aquesta etapa. Després hi ha un article del Miquel Tresserres, que aborda, diguem-ne, la figura, diguem-ne, intel·lectual de Lluís Duch. I després van publicar 5 articles del Lluís Duch, perquè dels que havia qüestions en va publicar 40. Lluís Duch té una... diguem-ne, és desbordant en els llibres que escriu. Llavors allà va començar i en va publicar 40, no seguits, eh, sinó... I d'aquests en vam triar 5, perquè, esclar, posar-los tots era impossible, sortia un... 3 volums, no? Sí. Llavors en vam triar 5, el primer, i d'altres que significatius d'ell. I després d'aquí venen, diguem-ne, una mica... una mena d'ombrejat del que Lluís Duch ha significat per una colla de gent, no? Una colla de gent, unes 10 o 12 persones.
Que parlen d'ell, expliquen la seva relació.
Una pàgina, eh? I llavors està bé, perquè són vivències de cadascú, com el veuen i tot això, no?
És la manera de deixar per escrit un homenatge social a una gran figura com la de Lluís Duch. Recordem que es feia dijous de la setmana passada l'acte institucional al Palau de la Generalitat, que era com la presentació d'aquest monogràfic, amb la participació de diverses persones, el mateix Miquel Calzina, Mar Rosàs, professora investigadora de la Universitat Ramon Llull, Josep Maria Carbonell, president de la Fundació Joan Maragall, l'abat de Montserrat Josep Maria Soler i el president de la Generalitat Quim Torra. Tot això va ser dijous de la setmana passada, suposo que amb molta gent.
Sí, sí, estava ple allò. Les, diguem així, les aportacions que cadascú van fer, n'hi havia que eren institucionals, no? El president, el del pare abat, això era molt, diguem-ne, parlar a l'espeech que tocava, eh? Però la de la Mar Rosàs, no? Que jo no el coneixia, va ser molt ben feta, breu, relativament breu, no? Ben feta, i era el meu Lluís Duch, per dir-ho així, no? Com ell havia viscut, perquè havia tingut de professor. Clar, és una noia molt jove,
però clar,
estava
aquesta
molt
visió...
bé aquesta visió, diguem-ne, des dels que l'han rebut fa poc, no?
Clar, perquè de vegades sembla que aquests grans pensadors, grans antropòlegs com Lluís Duch, poden quedar només per erudits, i en canvi són persones que fan una gran aportació al pensament. Del Lluís Duch parlem avui, ens deixava de manera sobtada als 82 anys el novembre passat, i efectivament ens quedem amb la idea, era un gran home d'església i monjo de Montserrat, sobretot, tot i que evidentment el seu pensament també hi queda. Potser reivindicar l'antropologia d'ell i d'altres que s'han dedicat a aquest àmbit és important.
L'antropologia li ve a través de la teologia.
Ell
quan va estudiar a Alemanya, a Tübingen, després a Múnich, després a Münster, a Tübingen és on fa el seu doctorat, eh? En un moment, diguem-ne, dur, eh? Que per això l'alemany no és tan fàcil com sembla. Eh?
No, és clar.
I que tinguis les classes totes en un any, per grans figures, eh? Per grans figures, eh? Com el Lenz Bloch, etc. I ell allà, diguem-ne, estudia molt, fins i tot s'ho passa una mica malament de salut per un excés d'estudiar, eh? Està tot el dia, no pot ser. I aquesta etapa d'Alemanya allà veu que ell fa teologia. I allà se n'adona que per estudiar, per parlar de Déu, per fer teologia, el logo sobre Déu, cal parlar de l'home. I llavors, perquè parlar de Déu i parlar de l'home, diguem-ne, va de bracet, això. I que llavors aborda tota la qüestió del llenguatge humà, no? Del llenguatge simbòlic, etc.
Doncs recomanem aquest número especial de la revista Qüestions de Vida Cristiana. Podríem seguir dient moltes coses de Lluís Duch. Nosaltres ens sumem als homenatges i segur que tindrem més ocasions de parlar-ne. I parlant de joves fascinats per Lluís Duch, avui tenim aquí una jove, Berta Puig, que ens presenta Tabor Conference, no? Amb aquestes paraules en anglès tan internacionals. En què consisteix?
Sí, la Tabor Conference neix inspirada en unes conferències que se celebren als Estats Units, que tenen el nom de Stubblebine Conference, que celebren a la Universitat Franciscana. Nosaltres li hem posat el nom de Tabor Conference a la versió catalana i consisteixen en 3 dies pensats per a joves de 15 a 18 anys i són 3 dies, en el nostre cas, 28, 29 i 30 de juny, i són 3 dies en els que l'objectiu no és que els joves tinguin una trobada amb Jesús. I com ho fem? Doncs a través de moltes activitats perquè s'ho passin bé, després molta música, també creiem que la música és important, no? És un punt molt, amb molt de valor pels joves actualment, i després també xerrades que els van preparant perquè a la nit hi ha una adoració molt important, no? Que és aquell moment de trobar amb Jesús. I bé, són 3 dies molt intensos on l'objectiu és aquesta trobada amb Jesús dels joves, però a través de, doncs, d'una visió molt més divertida, molt més modernitzada de l'Església.
Adaptada d'alguna manera també a aquesta etapa de la vida, suposo que entre els 16 anys, no? A partir dels 16 o 18,
15, 16,
i llavors aquí doncs, els joves troben aquella manera, no, d'interioritzar i de viure la seva fe, també compartida amb altres joves. Per tant, a part del 28, que hem dit abans, 28, 29 i 30, sí. Tot el cap de setmana...
És tot el cap de setmana, se celebra la Salle Bona Nova i, per tant, dormim allà, els joves i monitors. I sí, són 3 dies molt, molt intensos. I aviso que les inscripcions s'acaben el 17 de juny, es tanquen, per tant, animo a parròquies i a escoles a animar els seus joves i una mica que visquin aquesta experiència i a través d'aquest encontre, aquesta trobada, doncs comencin a créixer en la seva fe.
Doncs dilluns, dia 17, per tant queda poc per les inscripcions. Exacte. Entrant a la delegació de joventut, de la jove o
sí.
En altres...
Bé, tenim un Instagram que es diu Tabor Conference i allà en aquest perfil ho pengem tot, sortejos per entrades gratuïtes, tota la informació, els speakers que venen, i després també hi ha una web, que és taborconferencebarcelona.com, i allà doncs, poden trobar les inscripcions.
Això del nom de Tabor, del Mont Tabor,
sí, sí.
Suposo que és una idea molt bíblica, però també molt actualitzable, no?
Exacte.
Molt bé, doncs taborconference.com, has dit, perfecte. Doncs allà es pot trobar tota la informació, i els qui no dominin gaire internet, doncs també poden trucar, no? a la delegació de joventut de l'Arquebisbat de Barcelona, trucant a l'Arquebisbat de Barcelona.
Estaran disposats a...
És per joves, sobretot a l'Arxidiòcesi de Barcelona, és obert a altres joves?
És obert a tots els joves de Catalunya.
Per tant...
La idea és, sí, aquesta primera edició, doncs per joves de Catalunya.
Tot i que s'organitza des de la delegació de Barcelona, no és una activitat pròpiament del secretariat interdiocesà, però...
No. És la delegació de joventut de Barcelona qui organitza.
Molt bé. Doncs a la Salle Bona Nova, el senyor Florenci Bové ha fet un gest perquè coneix molt, no?, aquesta institució de la Salle. Ha estat allà, no?, en aquest centre molts anys.
A més, el centre té uns espais privilegiats per
grandíssims,
poder...
Grandíssims, a més a més.
Sí, trobades.
Sí, sí. Sí, en alguns moments...
Un gran escenari.
Exacte, no tens sensació que estàs a Barcelona, sinó en un lloc com més retirat, no? Doncs tot això per concentració, divendres 28, dissabte 29, festa de Sant Pere i Sant Pau, i diumenge 30 de juny, aquests joves convidats a Tabor Conference per viure la fe. Ara, després, si tenim temps, comentem més detalls, però m'agradaria en Florenci Bové presentar aquest llibre, un treball que ell ha fet sobre educació, molt important avui, l'educació... i no només per la problemàtica social que hi ha actualment, sinó perquè també doncs, la concepció cristiana reivindica el seu espai, no?, en aquesta diversitat.
Precisament el llibre té les seves arrels en la Salle Bona Nova, amb els pares, no?, i els fills del centre. Ens trobem sobretot que els nois i noies, quan arriben més o menys a l'edat d'entrar al batxillerat, potser els hi faltava aquella capacitat d'esforç que ens cal reivindicar. Llavors el llibre, sobretot, voldria donar resposta a un repensar els valors, sobretot potser el valor de l'esforç i del compromís, i el valor de la interioritat. Ens trobem amb nois i noies que quan arriben als 14-15 anys i s'han d'afrontar a problemes reals, a vegades els trobem com trencadissos. I si volem solucionar una mica aquest problema, hauríem de tirar enrere i veure com des de petits se'ls ha de saber posar límits, perquè els necessiten, se'ls ha de saber dir no, perquè el no educa i forma, se'ls ha de saber fer créixer en l'empatia i en valors de la solidaritat i de justícia i de més, no? Llavors, té una primera part el llibre que parla sobretot d'aquests valors. No ens podem quedar aquí perquè hi ha altres valors també socials importants, com és la solidaritat, com és el voluntariat, com és l'ecologia. I, sobretot, el que els pares volen, i veiem, és que els seus fills siguin feliços. Clar, però la felicitat on és, realment, no? I, lògicament, hem de fer que el noi, la noia, l'adolescent vagi cap a dins seu, per poder descobrir precisament aquest sentit profund que és la felicitat, no? Per arribar a aquesta interioritat també es calen espais de silenci, de reflexió, i, lògicament, des de la perspectiva cristiana, com vivíem o vivim en els centres de la Salle, creiem que el sentit de transcendència ha d'estar obert i no el podem negar als nostres joves, als nostres adolescents, perquè és allà on poden trobar l'autèntica felicitat. Però, en altra part, la meva experiència com a educador em diu que els moments més profuns que he viscut amb els adolescents i amb els joves són precisament aquests moments on vas cap al seu interior i on els hi proposes l'Evangeli com un estil de vida que els pot arribar a portar la felicitat que busquen.
Portar l'Evangeli com a estil de vida no és fàcil, i menys en aquest moment. Però tampoc és cap cosa que grinyoli. És a dir, l'Evangeli està molt connectat, no?, amb els valors actuals, amb l'ètica, amb els joves que volen, no?, reivindicar-se en la vida. Segur que t'hi trobes molt, tu, Berta, també.
Sí, realment, al final t'adones que els joves també busquen alguna cosa més, no? I a vegades som nosaltres que ens fa por parlar de Jesús i ells estan esperant, no?, que els hi donem una proposta de vida, doncs, amb els valors cristians i una mica amb aquesta profunditat de la que parlàvem ara i aquesta felicitat, no? I el sentir-se estimat, sobretot.
Molt bé.
Jo ja estic plenament d'acord amb això que dius, Berta, perquè l'experiència ens diu que aquells nois i noies que pertanyen a algun moviment juvenil, alguns grups, o que fan algun voluntariat, realment són diferents. Jo no m'atreveixo a dir que siguin millors ni pitjors, però sí que són molt diferents i que viuen també la vida amb una felicitat plena i amb un somriure a la cara.
Sí.
Tenen com aquest valor del compromís, no?, del donar-se als altres, que això també és antropològicament, teològicament, molt, molt íntegre de la persona. Florenci Bové, que avui ens acompanya, és una persona molt polifacètica, molt polivalent també en la seva tasca eclesial, animador dels grups de família, escola, acció compartida, molt importants també, no?, precisament perquè pares i educadors vagin de la mà amb els alumnes, i un petit secret, és autor lletrista d'algunes cançons del grup Cairoi, del qual havia format part vostè.
Quan era més jove.
Sí,
de veritat.
Sí, sí. Em deia una vegada Miquel Cubeles, també gran artífex de Cairoi, que va venir aquí fa poc arran d'una tasca que fa amb persones refugiades.
Sí, el projecte Fratelli.
Exacte, el projecte Fratelli, que vostè també coneix. Doncs em deia, és un pecat de joventut, no en parlem. En el bon sentit. Sí, senyor Antoni Bosch.
No, que volia, diguem-ne, subratllar una cosa que m'ha agradat molt,
sí,
que es digui, perquè si no es diu poc. Això de que educar vol dir dinós, ja, des de petits, no? Aquesta cosa. Però aquest dinó significa dir sí, també. És a dir, perquè a vegades només la gent, diguem-ne, s'esvera una mica perquè dius no, no? És que aquest dir no a aquestes coses possibilita el sí a moltes altres.
És un no en positiu.
Exacte.
Sí, sí, gràcies per la... I tant, aquesta puntualització és molt important. Comenti breument, tot i que ens hem centrat més avui en aquest llibre, coses que cal dir pensant en pares i educadors, el recomanem, editat per Carena, aquesta tasca que vostè fa amb persones refugiades, amb persones que doncs, no tenen més remei, no?, que deixar casa seva.
Sí, els maristes em van encarregar que coordinés una mica la part pedagògica i d'aprenentatges d'aquesta gran quantitat que ens arriba i que volem acollir aquí a casa nostra. Jo crec que Ecumene és un lloc on podem fer realitat aquella petita frase de l'Evangeli de Jesús que ens diu, era estranger i em vau acollir. Llavors, el que fem precisament a Ecumene és donar la possibilitat d'integrar-se en aquest món social i d'integrar-se sobretot a través del coneixement de la llengua, del castellà i del català. Llavors, Ecumene és un centre que aquí a Barcelona està al carrer Aurora número 10, amb una gran quantitat de estrangers que acollim, que venen a ser rebuts i aprendre la nostra llengua i la nostra cultura. Són pràcticament uns 400 immigrants que tenem, amb uns quasi 40 voluntaris i amb més de 30 grups d'estudi, sí, amb moltes activitats, que va des d'educar-los en la salut, en aspectes socials, no, fins doncs, a l'aprenentatge de la llengua.
Enhorabona per aquesta iniciativa Ecumene al carrer Aurora número 10 de Barcelona, i en tot cas animem els qui puguin estar interessats, no, a posar-s'hi en contacte o acostar-s'hi.
L'altre dia fèiem una crida que necessitem voluntaris, gent que disposi de 2 o 3 hores a la setmana per fer classes de català o de castellà. Gràcies.
Gràcies a vostè. Hem parlat d'Ecumene, del llibre Coses que cal dir pensant en pares i educadors, amb el seu autor Florenci Bové. En tot cas, quedem que un altre dia pugui venir a parlar de més coses, perquè segur que la seva tasca és molt, molt més àmplia. També hem parlat de joves, recordem Tabor Conference, el cap de setmana del 28, 29 i 30 de juny, taborconference.org, aquí trobeu tota la informació d'aquest espai de diversió per a joves. Si teniu fills, nets, nebots, o si sou vosaltres joves, doncs apunteu-vos a aquesta experiència de la qual ens ha parlat Berta Puig, i també hem recordat el gran antropòleg i monjo de Montserrat, Lluís Duch, amb la presència aquí del professor Antoni Bosch. Gràcies a tots tres. Sí.
Només una cosa, del Lluís Duch, que té molts llibres, però un que sí que és petit i que es pot llegir, que és Sortida del laberint. Perquè és el seu llibre on ell es resumeix a si mateix tot i explica la vida.
I de vegades amb més senzillesa de la que ens pensem quan parlem de grans professors com ell. Doncs només ens queda agrair-los la seva presència. Berta Puig, Antoni Bosch i Florenci Bové, fins una altra. Bona tarda. Adéu-siau.
Bona tarda, gràcies. Adéu-siau.